Tennessee just sounds perfect. Whether that's live music, the crack of a campfire, or kids laughing on an adventure. To start planning your trip, visit tnvacation.com. Tennessee sounds perfect.
Són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Amb uns 4 milions i mig de visites l'any, la Sagrada Família segueix rebent gent i avançant les obres. La propera gran novetat pel públic serà diumenge 12 de novembre amb la inauguració, benedicció i il·luminació del conjunt escultòric dels quatre evangelistes. Però la Sagrada Família no es queda només en un monument visitable, religiós. Aquest any s'ha creat també un fons d'acció social. La primera convocatòria d'aquest fons serà el proper 18 de desembre amb una dotació de 2,3 milions d'euros. Per parlar-ne, comptem amb Xavi Martínez, que ell és el director general de la Sagrada Família. Molt bon dia.
Molt bon dia. Què tal, com estem?
En primer lloc, volíem saber què suposa la creació d'aquest fons.
Doncs, mira, això és, diguéssim, una voluntat dels nostres fundadors, que ja a finals del segle XIX, quan van decidir crear la Sagrada Família en honor, o un temple en honor de la Sagrada Família, vam creure oportú que aquest temple, a més de fer un exaltament de la fe, que acollís la caritat. I aquest és un fet que, si bé al llarg de la història hem tingut episodis on la caritat està present a la Sagrada Família, però no d'una forma concreta i sistemàtica, el patronat de la Sagrada Família ha decidit enguany crear un fons d'acció social per fer present aquesta caritat al temple de la Sagrada Família d'una forma ja formal i que tingui una continuïtat en els anys.
Això no va dir, tindrà continuïtat, per tant.
Sí, el que es vol és, o la finalitat d'aquest fons d'acció social és cofinançar projectes promoguts per entitats socials que cobreixin o que promoguin les necessitats i demandes de col·lectius que siguin socialment vulnerables.
Paral·lelament a aquesta creació d'aquest fons que pretén treballar en aquest sentit, les obres segueixen avançant. Podríem parlar de noves dates clau? Tenim entès que el 2026, centenari de la mort de Gaudí, es podria inaugurar, per exemple, la Torre de Jesucrist, que serà una torre de 172,5 metres d'alçada, és així?
Correcte, però abans, com tu has dit bé al principi, tenim la inauguració de les quatre tetramorfs dels evangelistes, dos els vam inaugurar l'any passat, dos els altres, però el conjunt, diguéssim, es beneeix a novembre, i la propera fita important serà, doncs, el 26, amb la finalització, aquest és el nostre desig, la finalització de la Torre de Jesús coronada per la Gran Creu.
Els reptes que té la Sagrada Família, quins serien a hores d'ara?
Doncs ara és aquests dos que t'he dit, que sembla que sigui fàcil, no? Però bueno, encara ens queda molta feina per fer, i després continuar, doncs, amb el desenvolupament del projecte tal com havia dissenyat Antoni Gaudí, no? Que és acabar la façana de la Glòria. Estem construint la capella de l'Assumpta, que és la part del temple que dona al carrer Provença, i ens quedarà també per construir la segona sacristia, que ja tenim construïda una, que és la que dona a Sardenya Provença, doncs una que és simètrica i bessona, que està al carrer Marina a Provença.
La previsió que s'acabi la Sagrada Família, quina és?
Aquesta és una molt bona pregunta, com sempre, i doncs no tenim una data concreta en aquests moments, no? Com tothom sap, abans de la pandèmia, el 26 era la fita que teníem per acabar, o la data que teníem per acabar la Sagrada Família, i en aquests moments no estem en disposició de dir quin serà el moment, no? Però el que tenim clar és que en els propers anys, i la nostra generació serà la que acabarà la Sagrada Família, segur.
Jo crec que els barcelonins i barcelonines ja no sabrem viure sense esperar que acabin les obres de la Sagrada Família, perquè ha marcat tota una generació i diverses generacions.
Jo suposo que això quedarà per sempre, no? I les generacions que vinguin després diran, escolta, i per què es diu això de que no s'acabarà mai com la Sagrada Família, no? Doncs, bueno, sí, s'acabarà, i bueno, és un esforç molt important, i nosaltres l'acabem gràcies a que altres abans que nosaltres, amb el seu esforç, ho hem pogut fer realitat.
Segur,
no? Començant per el propi Antoni Gaudí, i ara nosaltres, la nostra generació, està potser en el moment més dolç, no? Uh-huh. Doncs, perquè gràcies al turisme, doncs, el finançament ens permet avançar amb un ritme a les obres, però això no sempre ha estat així. No? Hi ha hagut moltes dificultats al cap del temps. No? Uh-huh. I per tant, quan sempre parlo de l'acabament de les obres, sempre em ve al cap, no?, doncs la gent que abans que nosaltres ho ha fet possible. No?
Segur que sí. Doncs moltíssimes gràcies a Xavier Martínez, director general de la Sagrada Família, per haver-nos atès, i contents de poder pensar que les obres de la Sagrada Família seran realitat, com a mínim per la meva generació, les podrem veure encara. Moltíssimes gràcies.
Sí, i tant. Gràcies a vostè. Bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Marc Balcells, bon dia.
Molt bon dia,
Noemí. Benvingut.
Què tal?
Escolta'm, fantàstic, no? Cleopatra, Anthony Cleopatra.
Home.
Diu que van tenir uns aplaudiments de més de 7 minuts, una sobrant.
És que això és el que volem, això és el que volem, que ens agradin les coses, i llavors aplaudim. Jo encara no l'he vista.
Ai.
Jo encara no l'he vista. Jo he anat sentint coses, però jo t'he de dir que jo soc d'aquests que no m'agrada llegir gaire. Oi, és que m'ho fas venir molt bé, això.
Per què?
Perquè jo no llegeixo gaire, perquè llavors primer ja em formo la meva opinió i després llegeixo...
Doncs no t'he dit res.
Ex post facto.
No t'he dit res.
No, però jo he anat mirant coses i tal, però les xarxes socials són així. Però avui parlem d'això.
De què?
Avui tornem a anècdotes i us en porto unes quantes, però avui no tant de hi-hi, ha-ha. Mira que el primer dia vam començar morts i no... No, però avui no? Més seriosa. Però avui parlem de crítics.
Mm-hmm.
I parlem de directors d'escena.
Ah.
I que consti que jo els crítics, jo aquí, per exemple, tenim el Xavi Pardo, que me l'estimo moltíssim, i a més me'l trobo pels llocs i comentem les coses i tal i qual. Xavi, una abraçada enorme. Però, a més, tenim, bueno,
altres
d'altres.
Que no són
nostres. I avui comencem amb un tema seriós, que és el tema del body shaming, de la imatge. Crítics o directors d'escena que es fiquen on no toca per opinar de temes on no toquen. Per cert, ja pots imaginar quin gènere rep més, no? És a dir...
Segurament femení.
Doncs sí, no, i és un 100% de casos femenins. En tot cas, ja, si n'hi ha d'homes, investigarem més, però ja et dic que per un que deu haver-ne, mare meva, la de noies que pateixen. Comencem a Londres, amb això. Comencem amb Wagner. Aquest any, setembre 2023, Royal Opera House, comencem amb el Rheingold, l'Or del Rhin, que és el primer de les quatre òperes que composen el Segle de l'Anell de Wagner. La que canta, això és d'una gravació, per tant, no és el que va passar en directe, és a Erda, la mare de la Terra, que és l'única que està veient que tot allò anirà pel pedregar durant les quatre òperes i que tot allò acabarà de la manera més desastrosa possible pels déus. Aquesta Erda, en aquesta producció del Barry Kosky, la cantava una senyora de 82 anys, que és la Rose Knox Peebles. Ok? I escolta, crítiques meravelloses, fins que aquesta senyora llegeix que en el Financial Times diu al crític: bueno, ella, aquesta dona, estava caracteritzada per semblar espantosa. No estava caracteritzada. La senyora estava despullada en escena, perquè així ho va voler el director, que em sembla molt bé. Aquí encara no comencen a rebre els directors. I clar, un crític va pensar que, bueno, que aquella dona anava així per fer por. Doncs no, senyor, aquella senyora anava tal qual com era. Era una senyora de 82 anys, que a més va tenir, el Sants Pebrots ho va fer molt bé, d'enviar una nota al diari dient: escolti, mini, doncs jo si li faig por, què vol que li digui? Però clar, és que no van a veure una desfilada de models. Per cert, senyora, que en la seva joventut va ser model de Vogue.
Caram.
No va ser model de la revista del súper de la cantonada, no, allà comprant peres. No, no, era model de Vogue. I mira, doncs escolta, molt bé, la gent gran també té dret a
home,
estar allà.
Home, i tant. I el crític una mica fora de lloc, evidentment.
Bueno, el crític, un pobre desgraciat, i s'ha acabat. Pobre, ho sentim
fora,
molt
no
així.
Volem, no
tal
volem
qual,
innombrar-lo.
Per jutjar, s'acabó, fuera. Escolteu, anem a un altre tema. Potser el tema més del tema del cos, sobretot del sobrepès, en les cantants d'òpera, va venir sobretot per la Callas, perquè la Callas, quan va començar, era una soprano
grossa.
Sí, exacte, d'una determinada talla. que es deia el mit aquell que s'havia tragat una solitària per aprimar-se tant i tant. Això potser és una mica la primera vegada. També és veritat que la Calas encara va lidiar amb una època on, jo que sé, encara que estiguessis cantant la Violeta Valerí de la Traviata i morint-te de tisi, si tenies un determinat volum, doncs això en aquella època no importava tant. No
que
era l'època...
Deien que si era per la caixa toràcica, que la tenies més ampla, etcètera, etcètera.
O dit d'una altra manera, no era l'època encara dels directors d'escena així més titans que imposaven. Però potser el cas que va saltar més a la llum va ser el cas de la Deborah Voight, una cantant americana, fa ara 20 anys, el 2003, quan havia de cantar, dic havia de cantar, perquè conta, el que encara fa pitjor aquesta història, és que ja estava contractada... Ja estava contractada i havia de cantar l'Ariadna Naxos de Strauss. Ària preciosa, que aquí està cantant ella, aquí sí que és...
Ella.
Ella, en la seva gravació amb l'Antonio Papano.
I què va passar?
I què és el que va passar? Doncs que ja estava contractada per cantar-la, però com que a la producció havia de portar un mini vestidito negro muy sexy, clar, una senyora que en aquella època tenia un sobrepès, doncs el director d'escena va dir que no la volia, que quedava ridícul i que fora. I se'n s'hi acabó. A tu què et sembla?
Fatal.
I l'altre se'n va haver d'anar, doncs, amb la vergonya al damunt, que això és el pitjor, fins i tot ella explica, no?, en unes memòries que va haver d'allotjar-se, perquè, clar, la gira per ella continuava amb altres compromisos, però, clar, allà l'hotel va haver de canviar el nom de la seva reserva, perquè és que era premsa trucant de forma contínua.
La perseguien.
Va quedar altament vindicada. Per una banda, sí que és veritat que hi havia un tema de salut, i ella es va aprimar per un tema de salut, i el Covent Garden, evidentment, la va tornar a trucar per fer altres produccions, però com va dir ella, ja em pot convidar a un restaurant molt bo el director general, no el director de escena, el director general, que en aquella època era el Peter Catona, i va dir, escolta, que pagui. Però ella va dir, escolta, jo puc optar per dir, doncs no torno a cantar mai més aquí, això és terrible, i bla, 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 o dir, escolta, bueno, mira, això és un incident que ha passat, jo sóc una soprano internacional, jo canto arreu, i per tant... aquí que tornaré.
El que passa és que no era un incident ocasional perquè va començar a ser com una moda, no? És a dir, el que abans es considerava bé, que era una cantant d'òpera tingués sobrepès, que de fet tothom se l'imaginava així, no? Una cantant d'òpera, almenys nosaltres quan érem petits...
En l'imaginari popular està clar. De fet, hi ha l'expressió aquesta americana de "It's not over until the fat lady sings". És a dir, que fins que la soprano no diu adiós i calla i cau morta, allò no s'ha acabat.
I la soprano la descriu com de fat...
Lady, que lady. Per cert, bueno, la dita és la dita, antiga, la dita...
Deixa-la anar.
Sí, la dita té nassos, però bueno, en fi, ja ens entenem.
Sí, ens entenem.
La pega de tot això és que ens estaríem perdent coses com el que acabem de sentir de l'Ariadna Naxos, que era preciosa, o això. I aquesta que canta és la Kathryn Lueck, una soprano lleugera coloratura dels Estats Units, que no en relació a la flauta màgica de Mozart, però sí en relació a la primera òpera que tu i jo vam parlar en la nostra història, l'Orfeu als Inferns d'Offenbach, poca broma, cantada al Festival de Salzburg, és a dir, allà no agafa de qualsevol, doncs hi havia crítics que deien, està més grassoneta, està més així fortota, bueno, fent servir paraules com box, stocky... Escolteu, què és el que havia passat? Que havia tingut un fill, la cosa més normal del món. I aquesta noia, en comptes de dir tururut, tururut, callo i baixo la mirada, perquè quanta gent també ha de fer això, doncs va fer posts d'Instagram, de Twitter, etc., dient, escolteu, ajudeu-me a que se senti aquest clam meu. Moltes vegades les cantants òperes són els blancs d'assetjament, de body shaming, de fat shaming, per tema del pes, des del món dels crítics d'òpera. Per tant, va dir, tururut, ara veureu. I per tant, va començar a llançar hashtags i vinga. Què et sembla?
Doncs em sembla molt bé, que és el que s'hauria de fer sempre. No callar, no baixar el cap.
Exacte. Per cert, la foto d'ella amb el nen, en blanc i negre. Molt maca. O sigui que...
Sí, la veig.
Calmem-nos. Acabem amb una de les meves preferides, que la temporada passada li vam dedicar un programa. un programa, una secció sencera, que és la Lisette Oropesa, una de les lírico-coloratures que a mi m'agraden més de l'actualitat, que quan va començar la carrera pesava 95 quilos, que va dir, escolta, li deien, no et donarem molts rols, li deien a la cara, la justificació és que hauràs de saltar, hauràs de ballar, hauràs de fer això, i per tant, les que porteu un determinada talla, una estructura corporal, aquestes ja no us anirem agafant. Dels 95 als 56
carai.
Quilos, eh? Poca broma, tu ara la veus i és un firauet. És un firauet, és més prima que jo encara, jo em peso 60.
No,
imagina't,
ser.
No pot ser, sí, però jo sí. Ho semblo de prim. Bueno, una de les grans estrelles de l'òpera actual, però sembla que en aquell moment ningú la volia per tenir 95 quilos.
Veus?
Han de què, han de què.
No, no, doncs des d'aquí el nostre clam perquè això deixi de passar. Deixi
sí, sí,
de passar.
I si algun tenor, baríton o bajo o algú, doncs que ens ho digui. La Lisette Oropesa, aquesta última, deia a ells ningú els castiga. A ells, mentre
aquí
apareguin,
està.
Ja està. Tant se val el cos, mentre apareguin i cantin. A les sopranos, mezzos, es veu que, vamos, fatal.
Doncs molt malament, suspesos tots i aquí la nostra reivindicació.
Mal, mal.
Acabem amb música?
Acabem amb ella cantant el Sempre Libera de la Traviata, perquè això és el que volem de totes i tots. Que
ai,
estiguem
sí.
Lliures, que feu nudisme, si no voleu fer nudisme tant ens fa, però escolta, vosaltres lluïu, 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 perquè aquí almenys a la secció d'òpera...
Tots els cossos són bonics.
Exacte, i us estimem a totes i tots i totis.
Adéu-siau.
Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
La primera pedra.
With your hips, so I moved up to your lips to take a chance, ask for a dance, 'cause you're the cutest thing on this side of the world. We
can't... Si parlem de temes de psicologia infantil, moltes vegades parlem de TDAH, TDAH. Avui tenim a la Visisquella amb nosaltres. Avi, molt bon dia.
Molt bon dia, Noé.
Ella és psicòloga infantil i justament avui volíem preguntar-li això. Quina diferència hi ha entre el TDA, que s'ha de dir d'una manera o d'una altra?
La diferència és que un existeix i l'altre no. Sense H...
no
existeix. Per molt que els pares o la gent que no hi veu la hiperactivitat en l'infant o en la persona, treu la H del nom. No. Traiem la hiperactivitat com a símptoma. Però el nom del trastorn és trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat. I després s'ha de determinar quin subtipus, què predomina, quin símptoma predomina. Predomina la inatenció o bé predomina la hiperactivitat i impulsivitat, o bé és de subtipus combinat, que és que hi ha tant trets d'impulsivitat i d'hiperactivitat com d'inatenció. Per tant, hi haurien tres tipus de TDAH.
I, per tant, sempre hi ha hiperactivitat.
No, sempre hi ha la H en el nom, però pot ser TDAH subtipus inatent, que són els que, i m'entendreu fàcilment, els que perden la cobertura, els que es queden en modo avion, que es queden com... que han marxat, que es queden com dispersos de cop.
Sí.
Aquests són TDAH subtipus inatent.
Val.
Sí?
Sí. Jo crec que ens ha quedat clar, però hem de definir una mica més què suposa ser TDAH.
Clar. TDAH és un trastorn de base neurobiològica, d'acord? I això no és un tema d'actitud, no és un tema que si el nen s'esforcés més ho aconseguiria, no és un tema de que es porta malament i ja està, sinó té una base... de base neurobiològica que fa que uns neurotransmissors no funcionin correctament i que aquest neurotransmissor quan va a donar un senyal a una neurona o a algun lloc quan torna s'oblida de donar la informació a la neurona. Per tant, és el que quan arribem a la cuina dius, què venia a fer jo aquí?
Però això pot provocar-nos també una situació d'estrès?
Sí, però un nen amb 7 anys estrès poc i això, l'estrès és puntual, el TDAH és crònic. Per tant, el TDAH es nota.
I a més es queda.
Hi ha diferents entorns, a l'escola, a l'extraescolar, a casa, amb els amics, a tot arreu. No només en època d'exàmens. El TDAH no apareix en època d'exàmens. Això és estrès, això és ansietat, però no és TDAH.
Uh-huh.
Aleshores, el TDAH, aquests tres símptomes nuclears són els que hem de tenir en compte a l'hora de fer un diagnòstic: inatenció, hiperactivitat i impulsivitat.
Per tant, és important tenir sempre un bon diagnòstic, per tant, un diagnòstic fet per professionals.
Un bon diagnòstic i anar en compte també amb que tots els nens molt moguts no són TDAHs, són moguts i jo sempre faig la broma a consulta de encara hi ha nens pesats o nenes pesades, encara hi ha nens moguts i encara hi ha nens empanats i no tots són TDAHs, d'acord? Ah. Hi ha nens que és veritat que el seu TDAH l'interfereix en el seu dia a dia, Ahir, per exemple, jo tenia un nen, abans d'ahir tenia un nen en el despatx que em deia, avis, que a mi ningú, té 10 anys, a mi ningú em pot negar que jo intento recordar-me d'agafar els llibres de mates. O els deures. I vaig pensar en els deures. Els deures. Els deures, toca la campana i dic, has agafat els deures? Sí, arribo a casa, m'he fet els deures. Això és molt frustrant. I quan li vaig dir, això és molt frustrant, es va posar a plorar, em diu, és que és molt frustrant, perquè em diuen que m'he d'esforçar més, que he d'estar més atent, i és que no és un tema d'això, és que se m'oblida la informació. Mm-hmm. Ostres, això amb 10 anys, pair-ho...
Però suposo que la primera eina és saber-ho, i després prendre consciència i després treballar-ho. Deu haver alguna manera de poder-ho treballar.
Li hem de donar recursos compensatoris. El que hem de deixar d'intentar és que aquell nen no s'oblidi res. Aquest nen, jo li vaig dir, tu t'oblidaràs coses, continuaràs oblidant-te coses. Amb l'avi i anant a Lourdes, fes el que vulguis, tu continuaràs oblidant-te coses. Ara bé, buscarem maneres, recursos, estratègies, trucs, perquè això cada cop passi menys. Potser t'has de penjar pòstits de les cibelles del pantaló, jo que sé. Buscarem la manera que s'adapti a tu. No hi ha una única manera, això és l'altra. No hi ha un manual. I si n'hi ha, jo me perdoneu, però no me'l compraria. Bàsicament perquè si cada nen té el seu recurs. Jo en tinc alguns que els dic que es facin uns palets a la mà cada cop que són conscients de que s'han distret. Molts dels nens que venen a mi a l'Udum ja saben que l'objectiu no és que no et distreguis, és donar-me compte que m'he distret, per no arribar a Rússia distraient-me. Dic, ara que te'n vas, ara que et donis compte, tornes i et fas un palet a la mà, una guixada a la mà. I al final del dia mires quantes guixades hi ha, a veure si n'hi ha una menys que ahir. És aquest l'objectiu, és prendre consciència del símptoma.
Doncs avui nosaltres també volíem prendre consciència de que existeix el TDAH i que, per tant, doncs s'ha de tractar i s'ha de diagnosticar, molt important. Si voleu seguir a la Bicisquella, doncs molt fàcil, la trobareu a Instagram, @ludumcp, o bé a la pàgina web www.ludum.cat. Avi, moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi bé, Noé.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Un 5 de novembre de 1941 neix a Barcelona Jaume Perich i Escala, humorista gràfic de prestigi internacional. Cal recordar que va ser el traductor de sèries franceses com Astèrix el Gal, Blueberry o Aquiles Taló. El 1966 publica el seu primer còmic en premsa. Va ser membre fundador de les revistes Hermano Lobo i en Manuel Vázquez Montalbán, La Política, Por Favor. En honor seu es va crear el Premi Internacional Gat Perich. El dia del seu naixement, la Ràdio Mundial reproduïa cançons de diferents orquestres, com aquesta de Sammy Kay i el seu Daddy.
Hey, listen to my story of a gal named Daisy May. Lazy Daisy May. Her disposition is rather sweet. Charming, at times alarming, so they say. La da 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 da. La da 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 da. She had a man who's tall, dark, handsome.
Ho diem, temps de grans formacions musicals que competien en qualitat arreu del món. Aquí s'enregistraven les primeres cançons d'Antonio Machín, ja fos en solitari o precisament com a component d'alguna de les formacions locals. L'orquestra Galindo n'era una i amb ella feia aquesta Ábreme la puerta.
Ábreme la puerta que me estoy mojando, que dirá la gente, se me está mirando. Ábreme la puerta, que puerta tan dura, donde está la llave de esta cerradura. Ábreme la puerta que me estoy mojando, te dirá la gente que me está.
Difícil, molt difícil de trobar la clau que obrís portes a la naixent dictadura de Franco i de totes les que es tancaven amb la Segona Guerra Mundial que esclatava de ple arreu d'Europa. El triomf de la música interpretada per grans orquestres arribava fins i tot a la publicitat que es començava a escoltar a la ràdio en forma de falques gravades. Com, per exemple, aquesta de la Nina Mariquita Pérez, tot una celebritat entre els petits de la casa.
¿Dónde está la llave de esta cerradura?
La primera pedra.
¿Qué impulsa a Mitch Mason?
Quiero una gran vida. Quiero romper absolutamente todas las reglas.
Oh, boy, I'm lucky.
Señora Maisel, dices todo lo que pienso.
La meravellosa senyora Maisel és una delícia de sèrie que trobareu a Amazon Prime, on s'explica de manera còmica i divertida la difícil feina de tirar endavant sent una dona que es vol dedicar al món de la comèdia, en aquest cas al Nova York dels anys 60. I no hem pogut evitar fer un paral·lelisme amb la Maria Juan Donat, amb tota una trajectòria com a actriu, còmica, presentadora, i que ho està patant ara a xarxes, és la nostra Mrs. Maisel, i així ho hem volgut sentir, perquè a més ella diu coses com aquestes.
Yo sé que así es un público como súper jove y tal, pero algú vos ho havia de dir, això no es fa sempre, lo de ser jove, les coses van caer, i si decidisses fer lo que siga, tindre la bonica experiència de la maternitat, una cosa preciosa. Això és lo més... Això és preciós. Ojo, que hi ha gent que està molt loca, eh? Hi ha que diu és lo més bonic, lo més. I dic, home, lo més bonic del món és la Thermomix. No som ganyers.
Doncs, Maria Juan, benvinguda. Que contenta estem de tenir-te.
Bon dia.
No hem pogut evitar fer, clar, és que la Thermomix ens facilita la vida i tenir fills, diguem-ne que la complica una mica.
Lo més bonico del món és tindre... Ahir em faltava dir tindre la Thermomix. Tindre un fill és tindre la Thermomix.
Clar,
perquè
clar,
la Thermomix...
Clar.
Sempre diu, no?, que amb la Thermomix... Amb els fills es poden fer moltes coses. Jo dic, amb la Thermomix també.
També, també.
Jo puc estar fent un peix al vapor i al mateix temps unes verduretes i unes llenties tota l'hora. Sí,
i tant,
sí.
I tant, i tant. Escolta, has vist la sèrie, tu?
Sí, i tant.
És molt bona, eh?
És que a més, jo crec que també en este moment, que és veritat que les còmiques estem, jo crec que estem vivint un altre moment, sobretot les que estan arrencant i estan començant. Jo, a mi és que ja em diuen que sóc una veterana, saps? Que sóc una... Estic ja camí de la
benvinguda
leyenda.
Benvinguda al club, benvinguda al
club. En 43 anys, que dic, quina poca vergonya. Però és veritat que hi ha moltes sèries, podcast, gent fent stand-up, a la ràdio, a tal, vull dir, es veuen moltes més dones de les que potser fa... No cal anar-se'n ni 10 anys, eh? Jo crec que en 6 o 7 anys no hi havia... Quin podcast de dones escoltaves? Cap ni un.
No.
I en canvi ara tenim un munt de referents. I clar, per a qualsevol còmica, veure una sèrie com Miss Maisel és com... Jo, és això el que jo vull fer.
Clar.
I a més, mare, que crec que és la diferència
sí,
de Miss Maisel
sí.
D'altres sèries. Com una dona, els fills pràcticament... Tu pensa, tu te recordes de la cara dels fills en la sèrie?
No,
els protagonistes.
No, és ella. És
ni ella.
Ella
com a mare, ni... Al contrari, no?
És la seva trajectòria.
Sí.
I que allà ja intueixes... Que ha de ser una vida, clar que t'ho pinten tot molt divertit,
ja.
però ha de ser molt dur.
Molt dur.
Estem
molt dur.
En el Nova York dels anys 60,
sí, imagina't.
I escolta'm, les coses no han millorat. Ara tu deies que sí, però estem a...
Jo és que estic molt positiva, tia, jo estic molt optimista.
Però estem al 2023
sí.
I ara dius, ara comencem...
Comencem a veure diferent, sí. Bé, de fet, a la sèrie hi ha un moment molt guai, que és quan ella, abans que es divorcie, spoiler...
passa molt aviat.
Quan ella se'n va a dormir sense llevar-se el maquillatge, sense netejar-se la cara, per a que el marit la veja guapíssima com es gita. I llavors ella s'aixeca després, es neteja la cara i després al matí següent s'aixeca molt d'hora per... Llavors, en el moment en què li diu hola carinyo, bon dia, ella ja està moníssima, l'antijeres posat. I això és molt... Bueno, crec que diu molt, és molt metafòric de com les còmiques, és que així entraríem en un jardí molt guai,
és
com les còmiques, els còmics són tot, si el tio és lleig, gros,
no
baixet, dona igual, no juga a favor amb la comèdia, però en canvi les dones... hem de ser gracioses, però si damunt estem bones, quasi millor, no?
Sí,
perquè
és una pressió afegida.
Quantes presentadores de televisió, dones del temps, quantes coneixes que digues, bueno, tiene belleza picasiana. No, en principi no. En principi, si eres guapeta, quasi millor. I a tope amb les ties guapíssimes, que jo un beset des d'ací a totes. Gràcies, caris. Però és, això encara no ha canviat, encara que diguem que sí. No és cert, no ha canviat. No? Jo ho he viscut, a més, en les meues pròpies peix. I mira que jo, estem a la ràdio i no ho veuen, però estic especialment bona per tindre en 43.
T'estifico així, sí senyor, sí senyor. Escolta'm, a més, des del 2019 tu crees i lideres un segell de comèdia en valencià, que es diu Riures. Clar, per això, o sigui, és que a més, en valencià és un plus també de dificultat.
Jo soc una suïcida, perquè...
Exacte, això t'anava a dir.
Per a les oïdores... La gent ja s'haurà donat compte de que o soc de Lleida o soc de més cap avall. És veritat que a València ara vivim una situació una mica complicada, ja ho sabeu, però també jo pense, s'ha votat, vull dir que hem de ser conseqüents amb això. Hi ha una València Nord que crec que no es coneix ben bé des de Catalunya, hi ha tota una València Nord profunda que no té res a veure amb eixa dreta, i jo entenc que des d'aquí és com ja, però guanyeu. Bueno, seria, crec que és molt complex, no?, de això de veure. Però és veritat que tenim una realitat sociopolítica, sociolingüística, molt peculiar. Crec que ens falta esta cosa de l'amor propi, de creure molt més en la nostra llengua i en la nostra cultura i en fer d'això una bandera. Llavors, en l'estàndard no ha hagut mai comèdia en valencià, però jo ahir també he de fer una llança, a Catalunya tampoc, vull dir, tampoc s'ha fet mai stand-up en català.
Tens tota la raó.
És ara, ho hem parlat alguna vegada també, amb tota la remesa nova que hi ha de còmics, i bueno, aquí ho teniu, a l'Estavella, que està en aquest edifici, que és gent que comença a fer stand-up en català, però no passava. Sí que hi havia còmics, vull dir, l'Ayol, tal, vull dir, molta gent, però a nivell nacional... Jo he vingut a Catalunya a actuar fa 5 o 6 anys i actuava en castellà, no? I era supermarciano, és com... És evident que tinc un accent diferent, que... No ho sé, per què quan venim aquí, quan a més a Catalunya no hi ha mai problema en que tu parles en català, no és com a València que hablem en
espanyol. I esperem que continuï així, perquè clar, és que les coses pinten...
Sí, a València bastos. És veritat que amb el segell de Riures hem aconseguit normalitzar això. El que jo volia era normalitzar. No haver de... Actua Maria Juan i és... Atención, espectáculo en valenciano, que dies... Fotent,
no
tio, vull dir. Sí. I llavors això ho hem normalitzat. Com? Posant-li al segell Riures en valencià. Ja no pot vindre ningú a dir-te, perdona, però és en valencià, no? Dius, sí, no ho veus al títol, no? Llavors a partir d'ahir hem normalitzat i ens hem adonat que hi ha moltíssima demanda. El que passa és que no hi havia oferta, però demanda sí que hi ha. Així que jo estic supercontenta.
No, clar,
soc una pionera, tia.
Per tant, tu veus positiu, Anem per bon camí, de moment.
Absolutament, sí. Absolutament, sí. Mm-hmm. A més, que també ara tenim una televisió pública que no teníem. Vull dir que això és
sí,
veritat
senyora.
Que aquí... Que això és el que passa a Catalunya. Que fa molts anys que institucionalment hi ha un suport a nivell públic i a nivell privat. A València, a nivell públic, hem estat molts anys amb una televisió de dubtosa qualitat i després amb un apagó informatiu total. Mm-hmm. No hi havia ràdio en català, en valencià ni en català, no hi havia televisió. I ara torna a haver-la, han sigut 8 anys de molt més suport institucional, s'han fet moltes coses, de fet, només hi ha que mirar la música. La música en valencià viu un moment molt dolç. Teniu així i tantíssims altres, no? Fúmiga també. Anàvem així en moltes direccions i ara és veritat que el canvi de govern suposarà un...
Una experiència
diferent. No, però nosaltres... Ara és on pense que el sector privat s'ha de moure i hem d'estar ahí, hem de continuar ahí. I per això m'he vingut a fer la conquesta de Catalunya.
Que,
vale?
No, sí, home, ja vas estar...
Que si m'he de...
A veure, que la gent sàpiga que ja la vam tenir aquí,
Sí, jo ja vaig
nosaltres
dir que vindria
ja
més.
Nosaltres ja vam descobrir-la fa temps. I, de fet, ella ja havia estat per aquí flirtejant.
Sí.
Ja has actuat aquí a Barcelona.
Sí, molt.
El 9 d'octubre, aquest darrer,
a la Casa de València,
també.
Vam estar el 7, el dissabte 7 d'octubre, vam estar en un...
El dissabte 7.
Sí.
I ara, escolta'm, tenim la sort de poder-te veure aquí, a
Clar.
Barcelona, l'11 de novembre.
L'11 de novembre. I el 12 a Girona, el 12 vaig al Foment.
Doncs 11 de novembre a Barcelona, 12 de novembre a Girona.
Sí.
Què veurà la gent?
El 11 estarem a la sala Tinta Roja, és Poble Sec, jo crec, sí, Poble Sec, que és una sala petita, molt acollidora, molt cafeteatre, que al final és un poc d'on jo vinc, no? Del garito i de... Abans de ser una gran dama de la comèdia, com la Miss Maisel, jo vinc de molts bars i molts pobles i moltes places de poble tremendes.
De fet, ja et vam descobrir
sí.
també en uns d'aquests monòlegs
sí.
en els que tu parles del respecte, també una mica cap al que pagava.
Amb el Déu de la Caixa, és veritat.
Fent, sí.
Bueno, és que les festes de poble i els estius són molt tremendos, però això també ens curtís moltíssim. No? Jo parlo molt d'aixòs 43 anys que tinc i com això em col·loca en el món, inevitablement de la meva València Nord, perquè a més quan surt fora encara em ve més aquesta cosa de d'on soc i perquè crec que això també ens defineix d'alguna manera, no?
Segur.
En clavarenes catalans, no tingueu cap tipus de dubte. Fa 15 anys que estic amb un català, vull dir, vos tinc caladíssims i sé perfectament d'on coixegeu.
No podem fingir, no? No podem fingir.
I després les coses que eixe dia passen, vull dir, a mi m'agrada molt fer partícip. No és treure ningú a l'escenari, no treure ningú a l'escenari, perquè la que cobre soc jo i no es faltaria haver de partir-me el sou, però m'agrada molt que una sala tan petita això acaba generant que el que passa ahir siga molt... És una cosa que en directe o en Instagram no ho podem veure, no? Perquè el que passa ahir es quedarà ahir, ja vos ho dic ara. Així que ahir vos espere.
Doncs allà estarem. Tenim moltes ganes de veure't, de participar en aquest monòleg, que a més, el fet de que sigui Barcelona li fa aquest toc especial, sí, que ens agradarà molt, sí, sí, sentir, sí, també una valenciana parlant dels catalans.
Total.
I que segur que tindrem molt a aprendre. Com sempre, com qualsevol conversa, moltíssimes gràcies,
a vosaltres,
Maria Juan, per haver estat aquí i per haver-nos acompanyat. Et tindrem a veure. 11 de novembre, Barcelona, però
12 de Girona, de novembre a Girona, al Foment, la sala al Foment.
La senyora de la comèdia.
La senyora de la comèdia.
Sí, senyor, ens ha agradat. Adéu-siau, que vagi molt bé.
Alguna vegada és com seria la vida a la Lluna, però viure-hi nosaltres. De fet, la NASA sembla que planeja construir cases a la Lluna amb impressores 3D. En volem parlar, volem saber més detalls d'aquesta notícia amb, com no, la Laia López, que és la controladora de la Terra, de l'Estació Espacial, la nostra informadora des de Múnic. Laia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, explica'ns això, perquè d'entrada és com molt estrany, no? Cases 3D, però és que a més, amb impressores 3D, perdó, però a més a la Lluna. Què és això?
Exacte, es tracta del projecte Olympus, projecte Olimp, que la NASA ha atorgat un contracte a un estudi d'arquitectura i a una empresa, l'empresa Icon, que és de les més famoses, líder del sector en tecnologia 3D, per construir infraestructures a la superfície de la Lluna. Estem parlant de cases i estem parlant de carreteres en la superfície de la Lluna utilitzant la tecnologia d'impressió 3D.
I per què és tan important i tan innovador aquest mode de construcció per la Lluna, justament?
Doncs fins ara hi ha hagut altres projectes i altres propostes, doncs, de com fer aquest hàbitat lunar, no? A mesura, doncs, que en els propers anys s'enlairaran noves missions a la Lluna, i fins ara s'havia proposat utilitzar, doncs, components inflables o grans estructures metàl·liques, doncs, bastant elaborades. Però aquest és el primer cop que es proposa, doncs, utilitzar impressió 3D per construir aquests hàbitats, i la part positiva és que no es necessitaria portar el material de construcció a la Lluna, perquè el material que s'utilitzaria és la pròpia pols lunar de la superfície de la Lluna. Per tant, es reduirien molt els gastos de la missió i es construiria amb el propi material de la Lluna.
Clar, està molt ben pensat. Evidentment, transportar el material seria un problema, però s'ha simulat aquesta construcció aquí a la Terra?
Sí, es faran simulacions aquí a la Terra i, de fet, per començar, s'imprimirà un hàbitat, en aquest cas per Mart, que tindrà una superfície de 1.700 metres quadrats, i aquest hàbitat s'utilitzarà per una missió anàloga. Recordem que una missió anàloga és quan aquí a la Terra es van a llocs desèrtics per simular com seria una futura missió a Mart. Doncs s'imprimirà, doncs, aquesta casa de 1.700 metres quadrats, però a més la NASA té unes instal·lacions en la qual hi ha una espècie de simulador de superfície lunar, i també el que es farà és anar en aquestes instal·lacions i amb aquesta pols lunar simulada, doncs, posar a prova, doncs, aquestes impressores 3D per començar els primers dissenys d'aquest futur hàbitat lunar.
Clar, aquesta manera de construir cases té aplicacions també terrestres?
Sí, això és algo molt positiu del sector espacial, és que sempre trobem alguna manera d'aplicar totes aquestes noves tecnologies a la Terra. En aquest cas, el projecte Olimp té una vessant terrestre, i és que la idea és també ajudar a construir cases de manera sostenible en llocs de la Terra en la qual no s'ha tan desenvolupat o no hi ha tant recursos, i per tant mitjançant, doncs, per exemple, terra, es poden construir doncs, aquests hàbitats i així també disminuïm l'empremta de carboni que fem al nostre entorn. Doncs la intenció és també ajudar doncs, a països subdesenvolupats i crear una altra manera alternativa de construir hàbitats també aquí a la Terra.
Mm-hmm. Doncs ja ho tenim, una nova manera de construir i alhora també una possibilitat més de que el camí a viure a la Lluna sigui possible. Moltíssimes gràcies, com sempre, Laia.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Montse Interiors t'ofereix Cases amb Ànima.
A Cases amb Ànima cuidem l'ànima de casa nostra i ho fem amb la Queta Champagne. Queta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que també ens has parlat de la Gemma Gilgado, que ens parlava també del color dins de casa. Vam dir que triar el color tenia la seva cosa i
sí,
que
sí, sí,
transmetia moltes sensacions, emocions, etc. I que valia la pena tenir en compte quins colors utilitzàvem i per què.
Exacte, perquè li podem donar un tomb a l'espai que vulguem d'una manera molt senzilla, però tenint en compte quina és la utilitat que volem donar en aquell espai i que sigui coherent amb les sensacions que ens donarà aquell color.
Mm-hmm.
Doncs comencem, si et sembla, com et deia això, la Gemma Gilgado ens ha fet un detall de color per color, ens ha desgranat com ens afecta cadascun i, si et sembla, els podem anar enumerant i així veiem doncs, com els tractem a casa,
perfecte,
segons les necessitats.
Comencem pel groc?
Comencem pel groc. El groc és el color que l'ull humà pot distingir a més distància. És el color senyal, és un color que crida, que ens activa el cervell, que és ple d'energia i aleshores el podem utilitzar amb mesura, jo diria, perquè
sí,
ella em deia
pot alterar,
en una habitació tota groga és possible que no només ens tapem els ulls sinó també les orelles, perquè és que fa un soroll molt estrident. Però en canvi en petites dosis ens pot ajudar perquè és un color que desperta molta energia, no? Per exemple, doncs, en un passadís o en un espai de trànsit, no?, que a tu no t'interessa que la gent s'aturi, o en un espai, doncs, això que vulguem fer com molta creativitat i molt que sigui molt esbojarrat.
El taronja. A veure.
El taronja. El taronja és un color molt present a la natura, amb el qual és molt orgànic i ens genera molta proximitat. Està relacionat històricament amb els plaers carnals i és el color per antonomàcia antirigor. Si el blau és el rigor i la serenitat, el taronja és el contrari, és l'espontanitat, és la ingenuïtat, la creativitat, és un color també que ens recorda la infància, no? És felicitat, és color de llum a l'Orient, no? I és un color que capta molt aquesta llum, de manera que també el podem utilitzar en espais doncs, que potser treballem de forma que ens interessi, que allà surtin idees i que sigui això, un espai d'espontaneïtat.
El vermell...
No? Sí, el vermell és dopamina, és productivitat, és energia, accelera el metabolisme i fins i tot la Gemma m'espera, és que fa obrir la gana el vermell, no?
A la cuina.
De fet, no és casual que molts logotips de per exemple, cadenes de restaurants com McDonald's, per exemple, fessin servir aquest color, perquè ens genera això, no? Dopamina i ens fa obrir la gana. El vermell és vida, és sang, és carn, i és el color del déu de la guerra, del déu Mart. Indubtablement, no sé, quan ens vestim de vermell, ens empoderem i diem,
i tant,
aquí estic jo, saps? Aparteu les criatures, que passo.
Trepitjant fort.
A més, diu que és un color que senta molt bé a l'aspecte, perquè ens fa com... envermellir les galtes, no? I fa que tinguem molt bona cara, o sigui que és un color a tenir també super en compte.
El rosa seria un matís del vermell.
Clar, exacte, és com un vermell més
suau,
més això, més difuminat, no? Més atenuat. I antigament, així com ara, també el tenim una mica associat a aquest estereotip de gènere amb el rosa, no? I que ara potser ens sembla com que som o detractors o el que sigui, antigament eren els nens petits, ens explicava la Gemma, els que vestien de rosa, perquè figurava que quan serien adults ja vestirien de vermell. Era un color, el vermell, molt associat a la noblesa. És aquests nens petitons que serien nobles, no? Doncs feien servir aquest color. Vull dir que això del rosa per les nenes és un invent força recent, i ens explicava que a més és un invent pensat pel màrqueting perquè els nens i nenes no poguessin compartir roba. Sí, es considera un color, doncs això, doncs una versió més natural, menys agressiva que el vermell, i és un gran aliat en aquestes versions més terroses, de roses més empolvats, que també per generar molt espai, perquè és un color que relaxa molt.
Els violetes i liles provoquen melatonina?
Exacte, són els colors
fantàstic
de la...
per dormir.
Exacte, són els colors de la posta de sol. Al final, moltes vegades la natura ja ens dona una pista de què ens presenta un color, no? Són colors que ens relaxen, que associats històricament estan associats, doncs, a la transformació, no? Que és aquesta transformació del dia i la nit, al misteri, estimulen el pensament abstracte, i al final és un color format per dos colors molt potents, que són el vermell i el blau, amb la qual cosa, doncs, és un color que s'associava a la reialesa, al poder, i l'Art Nouveau va reivindicar molt combinant-lo amb grocs i daurats, perquè té un... és molt elegant, molt sofisticat. Val?
El blau sí que seria cel i el mar, sí, això és evident, la natura aquí sí que ens porta molt...
Exacte, el cel concreta. I el mar, o sigui, són com dos imatges que tenim habitualment com molt llunyanes, no? El cel i el mar, i això ens dona com una estabilitat, sempre hi són, el cel i el mar sempre hi són, no? I ens donen, són colors de la veritat, la confiança, la lleialtat, són colors de distància, com deien, i per això ens relaxen, ens fan com baixar. Però en canvi el blau també resulta molt fresc als matins, no? És com un color que ens genera també, doncs, aquesta frescor. Com dèiem l'altre dia, no hi ha elements blaus a la natura, amb la qual cosa, si volem fer dieta, el millor que podem fer és comprar-nos una vaixella blava, perquè serà com... ens vindrà poc de gust menjar sobre d'un plat blau. I curiosament és el color preferit pel 45% de la població, vull dir que és un color superestimat, que ens afavoreix molt a la pell i que té moltes versions, amb la qual és un color superestupendo també per casa nostra.
Exacte, el verd seria el color de la natura.
Clar,
per
verd,
excel·lència.
Exacte, la Gemma ens deia, ens fa sentir bé, ja sigui veient una planta, que n'hem parlat, jo diria que en cada secció parlem de...
Ens acabem anomenant.
Doncs el verd, inclús veient qualsevol cosa que no sigui de la natura però de color verd, ens genera una sensació de connexió amb la natura i ens fa sentir bé, és esperança, és vida, i al final, doncs, quan al llarg de la història un prat verd volia dir que menjaríem bé i que, vull dir, que és senyal de riquesa també, no?
Mm-hmm. El marró, el beige...
Sí, aquests colors històricament ens explicaven que són els colors més purs, perquè són els colors que té la natura abans de tenyir, no? Aleshores, la llana, el beige, de fet, en francès significa llana verge, sense tenyir, és el color que té, no? Aleshores, històricament, tenien com una mica fama de ser massa senzills, eren els colors que portava la gent pobra, no? Però, doncs, recentment hem reivindicat aquest color perquè justament en la senzillesa està la seva elegància, no?
I tots aquests materials
tan nobles, tan macos, no? Que ens agraden tant, i al final a casa, doncs, ens aporten això, no? Aquesta senzillesa de la cosa pura, més neutra, més bonica, no?
Finalment, el blanc i el negre.
Sí, el blanc és llum, és gel. Ojo amb utilitzar molt blanc, perquè diu que pot causar agorafòbia. És un color que s'expandeix tant que ens pot fer sentir com desorientats, no? I aleshores podem utilitzar-lo amb textures que ens ajudin a limitar-lo. I el negre és la foscor, és un color que s'associava històricament a la maldat, no? En espais el farem servir poc perquè és com molt, absorbeix molt la llum. Però en canvi, aquests dos colors junts ens donen el gris, que el gris sí que és un grandíssim aliat, perquè és el color del silenci, és el color d'aquest negre desaturat, i ens dona experiència, no? Al final, les canes, no? Aquests colors grisos, dius, aquí hi ha saviesa. Doncs això ens aboca aquest color, que la Gemma ens diu és un color superútil i aliat per utilitzar combinant-ne amb d'altres que els farà brillar.
Ah, doncs mira, ja tenim la combinació perfecta. El gris també el recuperarem. Aquesta, com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse.
Joan Maria Moros, molt bon dia.
Bon dia.
Avui ens quedem a casa mirant sèrie televisiva.
Sí.
I
a veure, teníem ara un debat aquí abans d'entrar a l'estudi amb el Dani, perquè ell porta 3 capítols i a ell li està agradant molt. I jo he vist el 6 de sencer, és a dir, la sèrie sencera, i va arribar un punt, és a dir, molt, molt interessant el començament, els primers capítols i el plantejament de la història, que jo em pensava que era una cosa, i després a la que surt un ingredient, diguem-ne que com que no vindria a ser el gènere que a mi més m'agrada, doncs aleshores sí que m'ha costat una miqueta més. Però, no ho sé, és a dir, a mi això d'anar en el temps amunt i avall, totes aquestes històries, diguem-ne que m'agrada més aviat poc. No sóc molt d'aquest tipus de pel·lícules i de sèries.
La ciència-ficció,
i aquesta acaba sent això, és a dir, jo pensava que seria una història i després barreja aquest tema. Però en qualsevol cas, sí que s'ha de dir que és una de les sèries que millor li està funcionant a Netflix aquestes dues últimes setmanes i que es diu Bodies.
At 6 a.m. on the 10th of September, a man was murdered on Longhouse Lane.
There's not one hit on any database. No DNA on record, no prints. No bullet casings were discovered on the scene, and no exit wound either. It's impossible.
The murder is out there.
Què et sembla?
Em sembla bé, de moment. El,
no.
Sona bé, sona bé.
Sona molt bé.
Sona molt bé.
Sona molt bé. No, i escolti, ja està molt ben feta, eh? I passa...
Amb una
ciutat xulíssima.
Ara entenc per què la vas triar, a Londres.
No, home, no, només la vas
triar. Una mica t'acaba pesant a tu, això.
Una mica sí.
Ets una mica
veure,
de Londres.
Aquí trobem un carreró perdut a la ciutat que es diu Long Harvest Lane, on apareix un cadàver el 1890, el 1941, el 2023 i el 2053.
Caram.
Què vol dir?
Home, que hi ha una mica de distància del temps.
No són 4 cadàvers, són un cadàver. Ah. És un cadàver. Ah. Val? I aleshores el que tenim són 4 detectius, això sí, que cada un en aquesta època comença a investigar què és el que ha passat. El mateix cadàver, en 4 èpoques diferents. Aquí el que hi ha és que en algun moment hi ha hagut, sobretot l'any 23, l'acció que passa en aquest any és una manifestació i d'unes corredisses i unes persecucions que fan que la policia trobi aquest cos perdut en aquest lloc. I a partir d'aquí acabem arribant al punt en comú, que és una possibilitat de carregar-se el país, és a dir, d'arribar a fer una explosió molt bèstia a la Gran Bretanya per aconseguir que tota la societat estigui diguem-ne que sota les ordres i sense ser molt revolucionària per la situació.
Ja.
M'explico?
T'expliques, però...
És que
però...
estava pensant què et podia... Què?
Clar, és un argument complicat. Suposo que és d'aquestes sèries que o la mires o si no et perds una mica.
Ah, no, si no la mires no l'entens.
No, clar, és que és això que m'està passant a mi.
Però... ja. Sí. Sí, sí.
No, i el Dani fa cara de dir, jo aquest guió està
clar,
molt ben
lligadet. Clar, és que tot lligadet. Això... Sí. No, sí, està molt bé. És a dir, en grans línies està molt bé. A mi l'única cosa que em sobra és això, és que entris en una... que no entres en una habitació. Però, per no d'allò, saps? És a dir, que, doncs, escolta'm, ara fem així i anem
ja estem
150 anys enrere. A mi això em costa una miqueta.
Ja.
Però no passa res.
No.
Perquè la resta està molt bé.
Doncs mira, la mirarem.
I les ambientacions trobo que estan molt ben aconseguides.
Sí.
Bodies, cadàver és tal qual, és a dir, és la traducció. Una temporada, 6 capítols a Netflix, i clar, amb l'exitàs que han tingut...
Veus?
No se sap encara. És a dir, oficialment no surt l'avís de... Aviat tindràs el segon... Aviat.
Però tot s'ha pensat que potser sí,
Això està basat en un còmic gràfic, que també les crítiques diuen que és espectacular, molt millor encara que la sèrie. Clar, home, sempre pot haver la imaginació d'algú amb una altra història.
Ja
veuríem quina acabaria sent, no?
Molt bé.
Què et sembla?
Doncs em sembla bé que això, la recomanem. Qui li agradi sobretot la ciència-ficció, doncs que la miri, no?
Sí.
Vale.
A tu t'agrada? La ciència-ficció?
No,
és a dir, això d'anar...
Endavant i enrere, home, depèn de quina sèrie, però sí.
Ah, sí?
Sí.
Clar, aleshores, a tu t'agradarà més que a mi.
És possible que m'agradi. Ja t'ho diré. Doncs escolta'm...
La setmana que ve més?
Sí.
Que vagi bé.
Com sempre, digue'm. Aquí estarem el diumenge.
I el dissabte.
I el dissabte també, però no en sèrie, en cinema. Doncs vinga, que vagi molt bé.
Adéu.
Isabel Vinaixa, aquesta música ja ens agrada. Com a sintonia ja la deixaríem sonar per anar ballant, veus?
Sí.
I acompanya.
Jo que la volia canviar.
No la canvis.
Ara m'has agradat, no la canvis. Molt ràpida.
Sí, no, és molt
maca. La canviaré perquè m'agrada moltíssim.
Sí, la deixem.
M'identifica.
Doncs escolta'm.
Digue'm.
Començarem per un d'aquests temes que et proposa Spotify.
Exacte.
Aquests que... Comencem pel que t'ha sorprès més, el més nou?
Comencem pel nou, pel que jo desconeixia.
Exacte.
Que no sabia que existia.
Que tu desconeixies, qui sap si algun dia...
Exacte. A mi me l'ha descobert, oients, tinc una llista com tothom que tingui Spotify, a mi m'ha descobert aquesta persona, entre d'altres, i he triat aquesta, a veure què tal.
Exacte. Doncs va,
a veure. Si us agrada, fem play?
Sí, sisplau.
Doncs vinga.
Sí,
ens agrada, no?
Sí.
A mi també m'agrada molt.
A més, fa molt per tu, trobo, aquesta cançó, també.
Sí, bueno, és que és el que dèiem, a mi Spotify...
Et coneix.
Em coneix, sap el que escolto.
Et coneixen més aquestes màquines que no sé.
Ai, sí, senyor, exacte. I fa com un popurri de diferents estils,
sí.
Però jo sempre, pam, acabo amb el mateix rotllo, que és així, més soul, més funk, més rhythm and blues, com aquesta cantant britànica que es diu Angela Ritchie, amb aquest tema que es diu It's a Need Funny, i dius, bueno, doncs... Pues no, ets funny, no ets molt funny, perquè si tu llegeixes la lletra, ella diu que quan jo era una nena, jo em pensava que el món era d'una manera, la gent canvia, per què canvia la gent, no? I penses, doncs és veritat, per què canvia? Perquè quan ets petit tens aquella innocència, etcètera, etcètera, i de gran, per desgràcia, la perdem. Doncs això, aquí ho deixo.
La lletra és maca,
la lletra
tant,
és molt
també,
maca, ella m'ha agradat molt perquè té unes influències molt bones, Nina Simone, Ray Charles, i dius, has anat a triar influències molt, molt, molt bones. La trobo molt elegant, té una veu molt bonica, molt càlida, que passa molt bé. Escoltem-la una miqueta més.
Doncs ara, amb la cançó que ja coneixies, no sé si et queda molt marge per sorprendre'ns, perquè aquesta és molt bona, la que sentirem ara també.
No, jo crec que és molt bona. A veure, no és un artista molt, molt conegut, jo te la posaré i potser molts oients o tu mateixa diràs no em sona. El que passa és que l'he volgut posar perquè és un artista que porta bastant de temps donant-li, que es va fer molt famoset, diguem-ho així, perquè l'any 2020, amb la pel·lícula Soul de Disney, es va fer famós perquè la cançó It's All Right va sonar moltíssim i jo la trobo espectacular, tant la cançó com trobo espectacular la pel·lícula, que us la recomano moltíssim, però no he triat It's All Right. He triat un tema que m'agrada molt, que té un rotllàs bastant maco i que crec que pot sorprendre la gent.
A veure.
Endavant.
Doncs no el coneixia.
No, però és que és molt bo.
Té molta força.
És molt bo. És cantant, compositor, multiinstrumentista, líder de banda, personatge de televisió nord-americà molt conegut, director d'orquestra. Mm. Aquest tema es diu Freedom, és del seu àlbum del 2021 que es diu We Are, i és mel.
Mel.
Sí, sí, sí.
Ja està,
sí.
No et puc dir res més.
Doncs
és Mel.
No cal que ens digui res més, el deixem que soni ell i
sí.
Tanquem el programa així.
Perfecte, veure, doncs vinga.
Que acabis de passar molt bon cap de setmana.
Igualment.
I ens trobem la setmana que ve.
Això mateix.
Que vagi molt bé.
Adéu.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.